Cal, salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest divendres 16 de maig analitzarem tot seguit el panorama polític d'Espanya i Europa en aquest moment de campanya electoral per unes eleccions que poden influir i molt en el futur immediat. Serà en un mirador de l'actualitat amb l'advocat Josep López de Lerma i la diputada de Ciutadans Karina Mejías. Poc abans de les 9 del matí, avui farem el cafè amb l'arquitecte tarragoní Saül Garreta, que treballa per reconstruir un poble deshabitat de l'Alt Urgell amb el projecte Reviure a Solanell. Ja a la segona hora, com cada divendres, ens visitarà l'Àlex Vintró amb les seves naus misterioses. No faltarà, com cada setmana, la secció El pitjor del pitjor de la Laura Aznar. També avui, atenció, la segona hora farem el sorteig de les entrades per al concert que tindrà lloc aquest diumenge a la Coral Sant Jordi a l'Auditori de Barcelona. I acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló, que tancarà el cicle de les fruites de temporada parlant avui de la síndria i el meló. Tot això i més sorpreses en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera. La redacció, Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar i Gemma Segura. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so. Un divendres més, Xavi Aguilar i Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Repassem tot seguit les notícies més destacades a aquesta hora. Comencem parlant d'Europa. Els processos sobiranistes de Catalunya i Escòcia han entrat de ple en el debat de les eleccions europees, Sara.
Per primera vegada a la història, els cinc caps de cartell han participat en un debat conjunt a Brussel·les. Un diàleg multilingüe cronometrat al mil·límetre que s'ha transmès, per cert, a tota la Unió Europea. Ha estat l'únic cop que s'han trobat en campanya els cinc candidats oficials a la comissió. El luxemburguès Jean-Claude Juncker pel Partit Popular Europeu, que ha intervingut en francès. També l'alemany Martin Schulz pel Partit Socialista Europeu, que ho ha fet en anglès. El belga Guy Verhofstadt per l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa, que també ha optat també per l'anglès. L'alemanya Ska Keller pel Partit Verd Europeu i finalment el grec Alexis Tsipras pel Partit de l'Esquerra Europea, que ha parlat en grec. Catalunya i Escòcia han entrat en escena la meitat del debat. Preguntats sobre el futur d'aquests dos pobles dins la Unió Europea en cas d'independitzar-se dels seus estats, els aspirants han respost amb matisos.
Detingut un jove a València, canviem radicalment de qüestió, per demanar, Sara, explica'ns a Twitter, que es mati polítics.
Doncs sembla que sí, Mercè, aquest jove de 19 anys ha estat detingut ahir dijous a la localitat valenciana de Tavernes de la Valldigna per un presumpte delicte de l'apologia per cometre assassinats. Al seu compte de Twitter, el jove demanava que es matessin alguns polítics i mostrava la seva conformitat amb l'assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco.
Mentrestant, la presidenta del Partit Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, va visitar ahir Barcelona per participar en un acte electoral del Partit Popular Català i el seu candidat, Santi Fisas.
Amb la sala de premsa i despertant les ovacions més grans de la campanya, Aguirre ha aprofitat per demanar als catalans que donin l'esquena als nacionalistes i als independentistes. Per fer-ho, com és habitual en ella, quan ve, ha utilitzat el català i, parafrasejant el cantant valencià Raimon, ha instat els catalans a dir no als nacionalistes. A més, la madrilenya ha carregat també contra els independentistes i els socialistes i els acusat de voler intervenir en els sentiments dels catalans.
I avui també us expliquem que el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha anunciat que el govern espanyol reduirà de 7 a 5 trams els trams de l'IRPF, l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Però això, Mercè, serà ja el pròxim 2015. Montoro també ha anunciat que baixarà el tipus nominal de l'impost de societats, actualment el 30%, amb caràcter general, per apropar-lo als tipus efectius de gravamen. Durant la seva participació en el Fòrum Europa, Tribuna Andalucía, a Màlaga, Montoro ha assegurat que aquesta reducció se'n beneficiaran especialment les famílies nombroses i també amb discapacitats.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí. Obrim Crònica Internacional. Un dia més, malauradament, parlem de Nigèria, i és que milícies veïnals nigerianes han matat 200 membres del grup islamista salafista radical Boko Haram.
Doncs sí, Mercè, l'atenció al nord de Nigèria d'aquest país ha arribat a un punt que grups veïnals fins i tot s'han organitzat per enfrontar-se a aquesta secta islamista que provoca el terror a tota la zona del país africà. Segons ha explicat un diputat del país, diversos grups d'autodefensa han decidit organitzar-se, com dèiem, per matar aquest mateix dimecres, tot i que aquesta notícia la vam saber ahir, uns 200 membres de Boko Haram en una emboscada. Recordem que el grup islamista manté segrestades 200 nenes des del mes passat. També la setmana passada, atenció, va matar més de 300 persones i va volar un pont que servia per passar la frontera. Mentrestant, continuen les mobilitzacions a Nigèria i arreu del món per reclamar l'alliberament d'aquestes 200 estudiants segrestades.
Ahir es va inaugurar a Nova York un museu commemoratiu dels atemptats de l'11 de setembre del 2001, amb la voluntat de mantenir viva la memòria de les víctimes.
El president dels Estats Units, Barack Obama, ha demanat durant aquesta presentació del museu que visitar l'edifici és una experiència profunda i commovedora i que permet conèixer gairebé les 3.000 víctimes. L'exposició és una mostra de fotografies que recull imatges de cadascuna d'aquestes víctimes, on també s'explica la seva vida.
Avui us expliquem que Carles Puyol, el Capi, tanca la seva etapa blaugrana després de 15 anys. Però, això sí, Sara, evita parlar de retirada definitiva?
Sembla que sí. A veure què passa, Mercè. Puyol va rebre ahir, com deies, l'adéu institucional del Barça amb discursos molt elogiosos de part del president del club, Josep Maria Bartomeu, també d'Andoni Zubizarreta, director esportiu, i del segon capità, Xavi Hernández. Això sí, com deien, Puyol no va tancar completament la porta de la seva carrera en actiu i va assegurar que només es vol centrar ara a recuperar-se dels problemes del genoll lluny de les exigències de la competició.
I seguim parlant del Barça, perquè Gerard Piqué, Jordi Alba i Neymar van continuar ahir fent treball específic amb l'objectiu de posar-se a punt per al partit de demà davant l'Atlètic de Madrid.
Piqué és dels tres qui té més opcions, sembla, d'arribar-hi en bones condicions, mentre que Neymar ho té força complicat. Cap dels tres ha pres part en l'entrenament de la resta de companys d'ahir, com dèiem, a porta tancada, en què també van participar diversos jugadors del segon equip.
Avui reunió decisiva sobre el futur de la banqueta de l'Espanyol.
Així ho han decidit en Òscar Perarnau, el director esportiu del club, com també el tècnic Javier Aguirre, que es van reunir ahir mateix a la Ciutat Esportiva. Fins ara tot apuntava que el futur de l'entrenador mexicà passava lluny de Cornellà al Prat, però després de la trobada el mateix tècnic va comentar que les sensacions són bones.
I el migcampista del Bayern de Múnich, Thiago Alcántara, no podrà jugar al Mundial del Brasil amb la selecció espanyola.
L'exjugador del Barça haurà de tornar a passar per quiròfan novament per operar-se del genoll dret després de patir una recaiguda de la seva lesió. Thiago es perdrà també la final de la Copa Alemanya, que enfrontarà demà mateix el Bayern amb el Borussia Dortmund i que podia suposar la seva reaparició després de 6 setmanes de baixa.
I atenció, Sara, perquè avui tenim clàssic, però en aquest cas, en bàsquet. Barça i Real Madrid s'enfrontaran avui a les 9 de la nit.
Serà la segona semifinal de la Final Four, la final a 4 de l'Eurolliga. Els dos equips es van entrenar ahir a l'escenari del partit. El Barça, després d'haver derrotat el Madrid dissabte passat, confia a repetir victòria. Per cert, que Joan Carles Navarro sembla que estarà en perfectes condicions per jugar.
I en ciclisme, el català Joaquim Purito Rodríguez ha hagut d'abandonar per culpa d'una caiguda a la sisena etapa del Giro d'Itàlia.
Sembla, Mercè, que el Purito ha acabat a l'hospital amb contusions i després de sotmetre's a diverses proves s'ha vist obligat, com dèiem, a abandonar. El Purito té una costella i un dit fracturats.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 9 minuts. Laura Aznar, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Notícia curiosa aquest divendres. Atenció, les espanyoles serien les dones que més viuen després de les japoneses.
Doncs així és, Espanya està entre els països on les dones viuen més anys, amb una mitjana de 85 anys, només per darrere del Japó, on arriben els 87 anys, segons les noves estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut presentades ahir a Ginebra. L'esperança de vida segueix augmentant al món i se situa en 68 anys per als homes i en 73 per elles. Les dones de Suïssa i Singapur, igual que les espanyoles, arriben als 85 anys i un mes. L'Organització Mundial de la Salut va presentar ahir dijous les seves estadístiques actualitzades que revelen que els països de baixos ingressos han fet importants progressos i han aconseguit augmentar la perspectiva de vida en 9 anys durant el període entre el 1990 i el 2012.
Bon dia, Eric Gorrera.
Bon dia, Mercè.
Els Amics de les Arts, atenció, inspiren una hamburguesa del Hard Rock Café de Barcelona.
Així és. Coixinet Burger de les Arts. Aquest és el nom que rep un dels nous plats del Hard Rock Café de Barcelona. No és una hamburguesa qualsevol, és l'hamburguesa dedicada als Amics de les Arts. La Burger de les Arts és una iniciativa de l'emblemàtic restaurant com a agraïment pel que fa a la banda catalana per la música local. D'entre quatre propostes, els Amics de les Arts i Hard Rock Café Barcelona van decidir el nom d'aquest plat tan singular. Els seus ingredients són hamburguesa de tonyina del Mediterrani, salsa de soja, tomàquet, ceba tendra, maionesa de mostassa i pebrot fregit. La idea de posar-li a una hamburguesa el nom d'una banda és una iniciativa pionera a la cadena de restaurants i sorgeix amb l'objectiu de combinar l'oferta gastronòmica i musical de Barcelona.
Tu te la menjaries, Eric, aquesta hamburguesa?
Oh, i tant que sí.
Vinga, doncs, avui també ens expliques, Eric, que en clau cultural, Art Sí, la plataforma per impulsar nous festivals, obre convocatòria. Què vol dir això?
Així és. Per segon any, Art Sí, la plataforma online de festivals i trobades culturals de Movistar, torna a obrir les inscripcions per presentar propostes fins al 3 d'agost. Art Sí busca fomentar l'emprenedoria en totes les disciplines culturals i ajudar els joves a desenvolupar projectes com microfestivals. Els ofereix suport econòmic, infraestructures i difusió. D'aquestes propostes se'n farà una primera selecció de 20 per vot popular i, finalment, el jurat n'acabarà de triar 3. Els projectes poden presentar-los des d'individuals fins a associacions culturals. En la primera edició, el 2013, els projectes guanyadors d'Art Sí van ser 4 festivals que es van celebrar a principis d'aquest any 2014. Americana, Festival de Cinema Independent Nord-Americà de Barcelona, el Festival de Música Ornitofest, High Courts, un festival de micrometratges, i Música a l'Ebre, sobre música i cultura a la vora de l'Ebre.
Moltíssimes gràcies, Eric.
De res.
Nosaltres ens quedem, si us sembla bé, amb els Amics de les Arts, amb aquest, els bons fotògrafs. Tot seguit arriba l'Ignasi Miranda de la sintonia de Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, 2 minuts i serà 8:45 del matí. El papa Francesc va rebre ahir les cartes credencials de 7 nous ambaixadors davant els quals va tractar el tema de la pau. Segons va recordar el pontífex, aquesta pau és obstaculitzada sovint pel tràfic d'armes que, a més dels conflictes, genera drames com ara les migracions forçades que afecten milers d'homes i dones necessitats de la solidaritat internacional. El fenomen de la migració forçosa, segons va afegir Francesc, està molt vinculat als conflictes i les guerres i, per tant, també al problema de la proliferació de les armes. Són, va concloure el Sant Pare, les ferides d'un món que és el nostre, on Déu ens ha posat a viure avui i ens crida a ser responsables dels nostres germans i germanes, per als quals no hi ha cap ésser humà que hagi de ser violat en la seva dignitat. I l'any 2013 es van produir 13 delictes d'odi contra els cristians a l'estat espanyol, segons un informe publicat per l'Observatori per a la Llibertat Religiosa i de Consciència, organisme que pertany a l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, l'OSCE. Aquests investigadors que han fet l'informe són la presidenta de l'Observatori per a la Llibertat Religiosa i de Consciència, Maria García, i el professor de la Universitat de Navarra i assessor del mateix organisme, Nicolás Zambrana Tebar. En l'escrit es diu que hi ha raons per considerar el 2013 un any preocupant per a la llibertat religiosa a Espanya. Entre els delictes hi ha la col·locació d'un artefacte explosiu a la catedral de Madrid al febrer o la bomba a la basílica del Pilar de Saragossa a l'octubre, entre d'altres.
Avui repassem els diaris d'aquest divendres, titulant el diari El Mundo. Un grup extremista, Versali, intenta reactivar el terrorisme. També en la portada d'aquest diari, Renfe perdrà aquest mes el monopoli de viatgers després de 73 anys. El diari El País, França i Itàlia són un llast per al creixement de l'euro. I també en la portada d'aquest diari, un museu per reflexionar sobre l'11 de setembre als Estats Units, a Nova York. I avui també repassem la portada del diari ABC, que titula Alemanya i Espanya lideren el creixement en la zona euro. I també en la portada d'aquest diari, Arias Cañete recrimina a Elena Valenciano la feixuga herència de Zapatero.
Continuem amb més portades de casa nostra. El diari La Vanguardia titula Catalunya entra en el debat dels candidats europeus. Juncker i Schulz explica defensen el respecte a les constitucions nacionals. D'altra banda, el diari El Periódico, en una altra línia, es pregunta qui té por de Twitter. Explica que els experts descarten que la xarxa social necessiti la llei restrictiva que proposa el Partit Popular. D'altra banda, El Punt Avui titula El PP en la mateixa línia es balota les xarxes socials i explica que juristes avisen al ministre d'Interior del risc de penalitzar en accés les conductes dels ciutadans. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula Catalunya es fa un lloc al debat europeu.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
8 i 16 minuts, Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Què tal? Molt bon dia, Gabriel.
Molt bon dia, Mercè. Bon divendres.
Bon divendres.
Mira, a propòsit de la intenció de Fernández Díaz de controlar els continguts de Twitter arran dels insults proferits contra la víctima després de l'assassinat de Lleó, Pilar Rahola escriu a La Vanguardia que voler canviar les lleis per retallar el que no agrada no és exercir un ministeri, sinó fer de comissari. I afegeix que el ministre s'hauria d'haver preocupat també per les creus gamades i l'odi anticatalà que campen per Twitter amb desmesura i descontrol. Tanmateix, l'amenaça d'intervenció del poder no desanimarà els qui fan un ús pervers de la llibertat, com observa encertadament Josep Maria Casasús a El Punt Avui, que considera que més que retallar cal esperonar la gent a participar en els debats constructius que neixen a la xarxa, com fa el grup de recerca en comunicació social i institucional de la Universitat de Girona. Perquè la globalització també ha de ser això. De moment, però, sembla que es refereix només a les activitats econòmiques d'un capitalisme financer allunyat de la realitat productiva i especulatiu que tampoc no hi ha manera de controlar. Ho adverteix a l'Ara Carles Capdevila, arran de les reflexions del sociòleg Alain Touraine, el qual considera que pensar en global ha de ser també pensar en l'enfrontament directe del subjecte contra l'instrumentalisme del poder, del diner i de la violència. En aquesta línia, i en vigília de les eleccions europees, Rafael Nadal escriu a La Vanguardia que la degradació del projecte europeu i el seu distanciament dels administrats són responsabilitat dels estats i dels poderosos, que l'han utilitzat al servei d'uns interessos particulars, com s'evidencia quan Margallo diu que una Catalunya independent seria un estat liliputenc que no es podria defensar de les grans multinacionals. Segons Nadal, per recobrar la confiança en el projecte europeu, cal que els ciutadans restitueixin primer la confiança en els seus polítics país a país i no en voluntariosos al·legats europeistes. I acabem parlant del Barça, perquè passi el que passi demà, ara sí que som al final d'un cicle, segons escriu Enric Hernández a El Periódico. Si la fugida de Guardiola va ser l'epíleg d'una era daurada de barcelonisme, la mort de Vilanova hi va imprimir el gir tràgic, ara la jubilació de Puyol li ha posat el colofó. S'han de sentir molt els colors per rescindir un contracte milionari i desposseir-te voluntàriament de la samarreta blaugrana. I és que Puyol és Puyol. Gràcies, capità, pel teu compromís.
Moltes gràcies, Gabriel, per el teu descosit d'avui.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Igualment.
Ràdio Estel. Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
A Hipercor sabem que els nostres clients sempre busquen la millor qualitat al millor preu.
Per això ara tens un pernil ibèric d'engreix per només 99 euros la peça, de 6 quilos i mig a 7 quilos i mig.
I més de 300 productes de rebot que tornen el 50% del seu import per la següent compra que passis, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Qualitat i bon preu, a Hipercor.
I les teves compres també a Hipercor.es.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen gairebé 6 minuts d'un quart de nou del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlaríem bàsicament d'aturades habituals en aquesta xarxa viària propera a Barcelona, destacant però l'autopista del Garraf. Aquí hi ha hagut un accident a Viladecans en sentit Barcelona, aturades d'un parell de quilòmetres que va a Viladecans, autopista del Garraf, sentit Barcelona, com us dèiem. Autopista B23 amb aturades puntuals entre Esplugues i la Diagonal i entre Molins de Rei i el Papiol, i a l'extrem nord força lentitud a l'autopista del Maresme, tram de Badalona en sentit Barcelona. També hi ha trams aturades a l'autopista del Vallès, C58 a Sabadell i en sentit Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I per al partit de Lliga entre Barça i Atlètic de Madrid de demà dissabte, tema B reforça el servei tant de metro com d'autobús i habilita línies especials del Camp Nou amb mossèn Cinto Verdaguer a Plaça Catalunya a la finalització del partit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa, molt bon dia. I finalment, coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb alguns núvols cap a la costa central. Núvols que estaran presents al llarg del dia, però sempre amb una presència majoritària de sol. També de cara a la tarda augmentarà una mica més la nuvolositat cap a les comarques del Pirineu. Les temperatures d'avui seran, com les deia, una mica més altes, amb vent fresc ara a primeres hores, però molt suau al centre del dia, amb valors màxims entre els 20 i els 25 graus, fins i tot al Pla de Lleida una mica més altes. I cap de setmana molt tranquil. Demà també amb alguns núvols a la costa central, temperatures que pujaran una mica més i continuarà lluint un sol esplèndid de cara a diumenge, només amb algun núvol de mitja tarda en àrees de muntanya del nord. La tramuntana bufarà avui i demà a la Costa Brava, però desapareixerà de cara a diumenge, a dilluns de la setmana que ve. Farà sol, però dimarts el temps podria canviar amb l'arribada de núvols i de pluges.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat. El 2014, el Club Més Amics ens sentim més viatgers que mai. Etiòpia, Sicília, Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba i les pelegrinacions a Polònia i Terra Santa? Vine de viatge amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmésamics.cat. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Al maig t'esperen molts moments en què voldràs estrenar. Estrenar nova moda i nous preus que només trobaràs al Corte Inglés. Per noi, bermudes Green Coast, 19,95 euros. Vine i comença a estrenar tota la moda ara mateix, perquè el maig és el moment d'estrenar. Estrena nous preus al Corte Inglés.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
El mirador de l'actualitat.
Les eleccions europees del dia 25, és a dir, diumenge de la setmana vinent, serveixen no només per elegir els 751 diputats de l'Eurocambra que sortiran dels 28 països membres de la Unió, sinó també per donar un nou impuls a la construcció de l'Europa del futur. Després de l'aprovació del Tractat de Lisboa, que estableix, entre moltes altres novetats, com a principal qüestió el fet que el president de la Comissió s'elegeix del mateix Parlament, sembla que la construcció d'una unitat política i social no avança més de moment. I aquí hi ha molts factors que es podrien analitzar. Després del fracàs del primer projecte de Constitució Europea, rebutjada l'any 2005 a França i Holanda en un referèndum, i enmig d'un clima de creixent malestar social a tot el continent per la greu crisi econòmica d'aquests últims 6 anys, aquesta construcció de l'Europa del futur no entusiasma els ciutadans, que majoritàriament s'han quedat a casa en les últimes cites amb les urnes per elegir el Parlament de la Unió. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. La realitat d'aquesta campanya electoral és que, com els ciutadans creuen majoritàriament molt poc en el projecte europeu, els missatges van més aviat orientats a qüestions polítiques domèstiques. En el cas d'Espanya, un exemple és el cas de Bárcenas i les herències dels governs de Zapatero, que van ser les claus del debat del cara a cara televisat ahir la nit amb el popular Miguel Arias Cañete i la socialista Elena Valenciano com a protagonistes. A tot això cal afegir-hi la presència del procés sobiranista català i les mesures econòmiques en les discussions, declaracions i tota mena d'actes polítics. També ahir, sense anar més lluny, el candidat del PSC, Javi López, assegurava en un míting que Convergència i Unió i Esquerra, que comparteixen el suport a l'horitzó independentista, són també els principals responsables de les retallades en pensions, educació o sanitat. En l'àmbit estatal, el ministre José Manuel García Margallo i l'expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre alertaven en un altre acte sobre els perills del sobiranisme. Aguirre fins i tot recorria la coneguda frase d'una cançó de Raimon, on el cantautor valencià diu: "Diguem no, nosaltres no som d'Eixemon". I els exemples de les últimes hores també tenen un altre nom propi, el de Ramon Tremosa. El candidat de Convergència i Unió va assegurar que una Catalunya independent tindria un accés directe als ajuts europeus per la pesca, entre d'altres avantatges, i va recordar que el govern espanyol no pot impedir que les properes eleccions municipals i autonòmiques tinguin un caràcter plebiscitari. I finalment destaquem també la presència de Catalunya i Escòcia ahir en el debat dels candidats a la presidència de la Comissió Europea. Els aspirants del Partit Popular Europeu, del Partit Socialista, també de l'Aliança dels Liberals, del Partit Verd i del Partit de l'Esquerra Europea, van respondre amb matisos però sense cap frase clara i apuntant cap al fet que són qüestions internes d'Espanya i del Regne Unit. Això sí, els liberals i l'esquerra van reconèixer l'existència del dret a l'autodeterminació pels territoris europeus que tinguin sentiment de poble. Avui volem reflexionar sobre el panorama polític actual d'Europa i sobre la influència també d'aquestes eleccions en la política catalana i espanyola. Això sí, tots els partits polítics coincideixen que, sigui quin sigui aquest futur, sempre és necessari que el dia 25 siguin molts els ciutadans que votin.
Gràcies, Sara. Amb aquests punts de partida obrim el mirador d'avui. Ens acompanyen a la taula del primer cafè de Ràdio Estel Karina Mejías, diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També portaveu del grup parlamentari de Ciutadans a la Cambra Catalana. Saludem, d'altra banda, Daniel Arasa, que és periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
I des de l'estudi del Bisbat de Girona avui ens acompanya l'advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats, Josep López de Lerma. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Senyors, anem al gra, si els sembla. Què pensen vostès sobre sobre la campanya electoral, com s'està desenvolupant, si s'està parlant d'Europa o s'estan donant més importància a temes domèstics, com ara el futur de Catalunya, o la crisi, o les retallades. Com ho veuen? Veuen positiu que es parli també de temes d'aquí? Què en pensen? Carina Mejías, per exemple?
Sí, bueno, jo la veritat és que lamento que no es parli de les bondats que té el projecte europeu i que s'estigui més a les batalles internes i domèstiques, com vam veure ahir en el debat entre els dos grans candidats, no? Jo crec que hem de partir de la base de que el projecte europeu és un projecte que es va fonamentar en la idea d'una gran generositat entre tots els pobles d'Europa, no? I en el fet de que els països amb més possibilitats doncs, van arribar a l'acord d'ajudar els països amb menys possibilitats per tal de que gaudeixin un equilibri en les seves oportunitats i de que millorin la seva situació. I, per tant, jo crec que és el projecte de generositat més gran que ha posat en marxa la humanitat i que dintre d'ell s'estan tirant endavant projectes molt importants, no? Per exemple, el tema de les beques Erasmus, que és molt important pels joves que estan estudiant a la universitat i que permet que aquests joves doncs, intercanviïn un període de la seva vida amb altres estudiants europeus, d'altres països europeus, que convisqui amb ells, que vegin que no hi ha tantes diferències entre un jove que viu a Espanya, un jove que viu a Itàlia o que viu a Alemanya, que tenen les mateixes inquietuds, les mateixes preocupacions i, per tant, crec que és molt important defensar doncs, aquells projectes europeus que signifiquen una millora de les condicions de vida dels espanyols en aquest cas. No?
Per tant, no creu que sigui bo que es parli tant de temes d'aquí. S'ha de parlar més de temes d'Europa, segons
vostè. I tant, i tant.
Daniel Arasa i Josep López de Lerma, després.
Sí, mira, jo, sens dubte, s'hauria de parlar molt més d'Europa. És evident que és impossible deixar de banda totalment els temes d'aquí, però centrar només en els temes d'aquí és un greu error. És un greu error perquè, primerament, Europa està poc prestigiada entre els ciutadans, entre altres coses perquè només es parla d'aquests temes i que, a més, les poques coses que es parlen d'Europa són assenyalar aspectes negatius o que pensen que són negatius atribuïts a Europa, que a vegades tampoc no ho són. Només pensar de que Europa, o sigui, la tendència o la línia per crear la Unió Europea ha significat molts anys de pau a Europa, només això ja és una cosa fonamental, perquè abans diríem tothom anava amb el seu gabinet a veure si matava el veí. Només canviar això és fonamental, però a més hi ha molts aspectes positius d'Europa. També n'hi ha alguns de negatius, que se'n pot parlar. Però, en tot cas, seria important parlar de què es pot fer Europa i com anar cap a més Europa, és a dir, no més cada país, no més fronteres, sinó més Europa.
De quina manera es pot construir millor aquest projecte comú? Senyor López de Lerma, està d'acord que es parla massa de temes d'aquí? Què en pensa de la campanya electoral?
Estic totalment d'acord amb el que han dit els companys i vull fer, si se'm permet, una forta abraçada a Daniel Arasa.
Doncs endavant. Sí, envia una forta abraçada al senyor López de Lerma.
Estimat, bon amic, fa temps que no ens veiem pel Segell de la Vanguardia.
Dit això, jo et segueixo, de tant en tant et segueixo perquè fas unes manifestacions que a vegades toquen el cor i el cap.
Gràcies, gràcies. A veure, jo com ho veig? Doncs no puc discrepar del que acaben de dir la Carina i el Daniel, ni tampoc de la vostra molt concisa i introducció, no? Jo, això em recorda, no sé si es practica ara, doncs, a la meva joventut, allò que dèiem, anem a fer un partit d'entrenament, no? I, per tant, veig aquestes eleccions europees aquí, a Catalunya, a Espanya, al conjunt d'Espanya, com una mena de partit d'entrenament de cares a altres comicis que aquests sí que són locals, autonòmics, són estatals, però que en aquest partit d'entrenament es deixa, diguem, el camp sense pilota, que la pilota és, el pilota en el sentit més positiu del terme, que és la Unió Europea i la seva importància. En Daniel ha dit una cosa que, curiosament i lamentablement, ningú subratlla. Gràcies a la Unió Europea, amb tots els seus ets i útils, és a dir, coses positives, coses negatives, etc., com a mínim, ens ha donat el període més llarg de tranquil·litat i no bèl·lic, diguem-ne, de la història del nostre continent. Primer punt és aquest, no? Segona, es fa una mala pedagogia per part de tots els partits polítics sobre Europa. tot allò que sembla que és negatiu sembla que ens vingui dictat des de Brussel·les, amagant-se, i això ja no és al nivell d'Espanya, és el conjunt de la Unió Europea, sobretot l'Europa dels 15, que dèiem abans, no? En el que els governs, diguem-ne, de cada estat tenen encara avui una concepció d'estat-nació del segle XXI i sembla que els hi costi desprendre's d'una cosa que ja està, diguem-ne, instal·lada a la història, no? I que això, precisament, què fa? Doncs estrangular, poso entre cometes, la importància de la Unió Europea. Quan un, jo una vegada he explicat, no? Quan això de la desaparició del cetrell de sobre les taules de bars, de restaurants, etc, això ens ve d'Europa, perquè així també ho han acordat, compte, tots els estats membres de la Unió Europea, la gent queda sorpresa. Però és que cada vegada més, els estats membres no fan res més que retornar a escriure les directives que ens venen d'Europa i la seva transposició, o bé directament ja en aplicació directa als reglaments, no? Per tant, són unes eleccions aquestes d'una importància vital. I com heu dit també la introducció, ja acabo, home, estem davant, previsiblement, d'un altre gran avenç, que és el sistema de la unitat bancària, i de la seva fiscalització, no? I ni que fos només per això, que hi ha moltes més coses, aquestes són unes eleccions per tractar exclusivament de la Unió Europea i no de trossets de qüestions normalment polèmiques i negatives domèstiques.
El problema potser és la manca de credibilitat que generen, o la manca d'interès, millor dit, que generen aquestes eleccions, perquè no ha votat ni la meitat dels electors, en el cas d'Espanya, per exemple, ni el 2009 ni el 2004, en les dues anteriors
convocatòries. Jo crec que és una qüestió de pedagogia bastant, sobre, com deia el Daniel, sobre la pedagogia que s'ha de fer sobre les bonances, no, d'aquest projecte europeu que és tan important. Com deia també el senyor Daniel López de Lerma, el 70% de les decisions que es prenen a Europa són decisions que després s'han d'aplicar als països membres i, per tant, bona part de la nostra legislació depèn de les decisions que es prenen a Europa. I jo crec que moltes vegades tot allò que resulta negatiu, doncs se li tira la culpa a decisions preses a Europa, i jo crec que no és just, no? Els meus companys comentaven que ha estat un dels períodes més pacífics de la història al continent europeu, però vull recordar que també ha estat un dels períodes de més progrés econòmic i social, és a dir, ha estat un grandíssim avanç en matèria econòmica, ha estat un grandíssim avanç en reconeixement de drets dels ciutadans, que han posat el ciutadà europeu com a element central de les polítiques a l'hora de reconèixer drets, igualtat de drets, igualtat d'oportunitats, i també ha estat molt important pel que fa al creixement econòmic, sobretot en el cas d'Espanya, pel que ha fet, per exemple, a temes com les infraestructures, que mai nosaltres podríem haver aconseguit ni assolit si no hagués estat per les grans ajudes que hem rebut d'Europa, o, per exemple, quan hem tingut problemes econòmics per la seva assistència econòmica. Ara fa un moment es parlava de la Unió Bancària, doncs, per exemple, el fet de que nosaltres hem pogut sortir o començar a veure una mica la sortida d'aquesta crisi és com a conseqüència de l'ajut que hem rebut d'Europa. Per tant, el nivell d'assistència, el nivell de projectes de solidaritat són tan importants que jo crec que cal fer molta més pedagogia per aconseguir assolir aquests nivells d'acceptació d'aquest projecte entre tots. No?
Clar, però com es pot fer aquesta pedagogia? Perquè dona la sensació que si es parla només d'Europa, potser alguns partits s'ho pensen, no vull dir noms de partits ni el seu, senyora Mejías, però dona la sensació que si es parla de coses domèstiques s'activa més l'interès que no pas si es parla només d'Europa.
Bueno, això sí, el que passa és que no vol dir necessàriament que això impulsi anar a votar en aquestes eleccions. Alguns ho estan pensant en les següents, o sigui, sí, concretament les autonòmiques i municipals dintre d'un any, no?
I el PP i el PSOE pensen que qui guanyi tindrà més possibilitats de guanyar les properes, exacte, generals, per exemple.
Sí, exacte, per exemple. Però un aspecte, junt a l'aspecte pedagògic, que molt bé ha subratllat Carina, hi ha per mi un aspecte important, que és que un dels defectes d'Europa, Espanya també, Europa, és l'absència de líders. És a dir, mentre els creadors d'Europa, els Schuman, el Monet, etc., eren gent que eren capaços d'impulsar, de tindre un horitzó molt llunyà, a vegades aquí no, quan dic aquí vull dir en aquest cas Europa, no es té. Inclús personatges com la Merkel, que és un personatge potent, s'agrada o no agrada, però és molt potent, però pensa potser més en Alemanya que en Europa. I, per tant, quan no hi ha tampoc marcar una capacitat de marcar horitzó, horitzó de futur, escolti'm, fem més Europa, però en quina Europa? En l'aspecte, per exemple, de política exterior única, o per almenys per aspectes molt importants. Ara no hi és. La idea de dir, aquest home europeu, ser humà europeu, com ha de ser? Tot això no s'està plantejant. Però tot i així, val la pena que es plantegi aquest tipus de coses, però a més, en l'àmbit de cada país, pot pensar aquella idea de què puc aportar jo per més Europa? I això normalment no es fa. També es vol pensar què podem treure per la política agrària espanyola. Està molt bé, no? Però dic, més Europa, no som capaços de crear il·lusió per Europa. Això és important.
Senyor López de Lerma, algun aspecte per afegir en això? Sobre la pedagogia, el fet que sembla que hi ha poc interès i si encara es parlés només d'Europa potser seria menys aquest interès. Per què passa això?
Tinc els meus seriosos interrogants de que si es parlés més d'Europa, diguem-ne, s'incrementaria encara més l'abstenció. És una cosa, diguem-ne, no provada a Espanya.
Només ho dèiem com a interrogant.
Posem sota un interrogant, no? I en canvi tinc una, clar, són percepcions, són sensacions, no està demostrat científicament, no? Que precisament per parlar de temes domèstics, exclusivament, i perquè sembla que Europa s'hagi inventat per dir la culpa de tot és d'un tercer, que està indefinit, però que al final som tots nosaltres, per entendre'ns, i els nostres respectius governs, parlant clar, i el Parlament Europeu, cada vegada amb més importància en l'àmbit de la legislació, precisament perquè se fa una campanya, o se fan unes campanyes en clau domèstica, és... Aquí sí que crec que és on, diguem-ne, la gent passa, que es diu vulgarment, no? I on, on hem trobat en l'històric espanyol, en l'històric espanyol queda constància que s'han elegit personatges, entre moltes cometes, diguem-ne, no precisament grats, no? Perquè s'ha aprofitat per fer l'antivot contra aquest, contra aquell, l'antivot contra el sistema, i per tant, en aquests moments, en clau local, parlem de Catalunya, tot sembla dir, fins i tot ahir vespre, una nova enquesta, no? Tot sembla bé que els que estan més mobilitzats ho estan pel tema que es diu del procés nacional, que diguem-ho així, no? I que en l'àmbit espanyol la confrontació sembla que sigui, torno a dir, un partit d'entrenament, és a dir, a veure com està la situació PP-PSOE, no? Uh-huh. Llavors, jo crec que són tots aquests factors els que mobilitzen a uns quants que són pocs, però no a favor, sinó normalment en contra.
Sí, el vot de reacció contra algun...
Exactament, el vot de reacció contra quelcom, que pot ser, i també té la seva... hauria de tenir la seva importància...
Ha de saber ser interpretat, també, evidentment.
Exactament, no? I és una mica, seguint el que deia la Carina Mejías, que ens ha fet una esmena correctíssima des del punt de vista de que aquesta Europa ens ha donat més, diguem-ne, cohesió social i també millora econòmica i uns avenços en drets, etc. Doncs, esclar, la gent que està en aquests moments sense treball, alguns, molts, sense ja l'atur, en subsidi, amb un grau de pobresa impressionant, que en Daniela doncs, ho ha sorprellat diverses vegades en els seus articles, no? etc. Esclar, aquests, diguem-ne, aquesta gent, en qui han de creure, sí. No? Llavors, potser és el moment del vot anti, no?
Sí. Carina Mejías, de Daniela.
Sí, jo penso que això és una falta claríssima de cultura democràtica, no? Perquè des de luego totes aquestes persones que estan en situació de crisi personal, el que haurien d'intentar veure, o com a mínim els polítics el que haurien de fer o el que hem de fer és intentar convèncer de que la integració europea si Europa va bé, ells tindran moltes més oportunitats que si avancem cap a un projecte d'aïllament, no? I que només depenem de nosaltres mateixos, és a dir, la possibilitat de que de pertany a Europa i de que Europa apliqui mesures econòmiques que garanteixin una certa estabilitat econòmica i una certa garantia de progrés econòmic és el que farà que potser ens ajudi a sortir abans d'aquesta situació tan crítica. I jo penso que en molts casos el que es fa és un mal en aquest projecte europeu quan es parla només de coses domèstiques que afecten a aquesta picabaralla que hi ha entre els dos grans partits. Jo, per exemple, fa dies que escolto a la senyora Valenciano parlar de coses que no tenen res a veure amb Europa. És a dir, no, encara no he escoltat ni una sola línia o ni una sola idea del seu programa electoral de com avançar precisament en aquesta millor Europa. Però és que el senyor Cañete només parla del que sap, que és política agrària, que és el que a ell li interessa i el que ell ha estat tractant, no? Però jo crec que Europa és molt més i que cal fer molta més pedagogia per aconseguir que la gent es senti implicada en aquest projecte, participi i, per tant, s'afegeixi a votar majoritàriament a favor d'aquest projecte. No?
Daniel Arasa.
A mi sí que hi ha un aspecte que, diguem-hi, és domèstic, però que l'ha apuntat ara el Josep, és el tema sobiranista. És a dir, no sobiranisme d'entrar si Catalunya té dret, això és un aspecte domèstic, però Catalunya queda o no queda a la Unió Europea en el cas de que el procés sobiranista surti endavant. Això sí que és un aspecte fonamental relacionat amb Europa. Els comissaris europeus, les institucions europees, les lleis europees diuen, escolti, un país, no Catalunya, qualsevol que se'n surt d'un país que està a la Unió Europea, de moment, com a mínim, queda fora. I això és un aspecte que s'està amagant per part d'alguns partits. Jo no sé si és bo o és dolent, però el fet és de que això sí que cal quedar, hauria de quedar molt clar tothom a l'hora de votar.
Creu vostè que s'ha definit poc?
Jo crec sincerament que és molt dolent, perquè, escolta, els catalans, com a catalans, hem contribuït també a aquest esforç d'integrar-nos a la Unió Europea. Hem fet molts esforços, hem modificat tota la nostra indústria, hem generat un país de serveis, hem fet molts esforços per adaptar-nos a aquest projecte europeu i el fet de que ara, per l'obsessió d'alguns, quedem fora, doncs, home, és greu.
En tot cas, aquest, com que tampoc és el tema principal, ja en parlarem un altre dia, però els agraeixo també la puntualització. Avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen Carina Mejías, diputada de Ciutadans, el periodista Daniel Arasa i l'advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats, Josep López de Lerma. Sobre aquest tema del sobiranisme i la Catalunya dins o fora de la Unió Europea, vol afegir alguna cosa? Ens queden dos minuts. Pot ser breu.
No, que ho lamento molt. És a dir, que ho lamento molt, que s'aprofiti unes eleccions europees fonamentalment per part de dos grups polítics per expandir les seves tesis de que, com que som tan guapos, doncs l'automatisme d'abandonar Espanya es comporta entrar a Europa, quan això no és cert, d'acord amb els tractats, i ens ho han dit, com deia en Daniel, moltíssima gent, no? I afegeix una cosa, seria important, i aquí tampoc se parla, que en aquesta entorn etapa de la Unió Europea s'anés, diguem-ne, federalitzant encara més la Unió Europea. Jo estic convençut que una elecció directa de president, no indirecta a través del Parlament, que és un guany, s'ha fet una passa important.
És novetat d'aquest any.
Sí. És novetat. Però la gran novetat seria poder elegir el president de la Comissió Europea.
Unes eleccions separades d'aquestes, no?
Separades. Això seria bé un gran motor, no? Perquè seria, diguem-ne, estil americà parlant clar, no?
I estil francès, podem dir també, no?
I estil francès, per què no? I estil francès el tenim més al costat.
I contribuiria també a que coneguem millor els líders europeus, perquè clar, haurien de fer campanya als països que integren la Unió i per tant haurien de venir aquí a explicar-nos per què ens hem
de treballar
de votar,
més,
no?
Vaja.
No, és que...
Això de la més democràcia que... és un element fonamental.
Sí, perdoni, senyor López de Lerma...
No, vull dir que no acabo. Estic d'acord amb el que porta la Carina, la conec de la tele, vull dir que personalment ho lamento moltíssim, no? Però que potser la línia que apuntava en Daniel de manca de lideratge, de manca de líders, perquè és veritat, és líders que vegin més enllà del que són les enquestes que cada dia li porten les taules, perquè resulta que estem en un continent i en un país en el que qui governa és l'enquesta, això és el ridícul més impressionant, potser forçaríem la creació de líders autèntics. Uh-huh. També forçaríem aquesta... No, doncs són líders.
Esperem en qualsevol cas que aquestes eleccions tinguin una dimensió positiva i és que ajudin avançar en la construcció europea, i si tenen alguna influència en temes de casa nostra, doncs bé, també ho haurem d'acceptar, que tingui aquesta influència. Molt breument, Carina.
Si no, Matías, només volia saludar el senyor López de Lerma i dir-li que jo el segueixo en els seus articles, que em semblen d'una gran maduresa política i que són d'agrair en aquests temps.
També avui volem acabar felicitant Daniel Arasa per la tasca que fa a favor de la promoció de la família. Ahir se celebrava precisament el Dia Internacional de la Família, oi?
Sí, efectivament, vam presentar una sèrie de peticions que la família, i demà està invitat tots els nens. Tenim al 6 de la tarda, al Palau de la Música, un concert de corals infantils.
Molt bé.
És una cosa més lúdica, més lúdica de l'habitual, però en tot cas també hi és.
El Daniel no he dit res perquè fa molts anys que es coneixem, eh? Fa molts anys que compartim moltes coses.
Daniel és una persona de grans conviccions i, en conseqüència, molt enèrgic en tot allò que...
Molt bé, que defensa, no?
Que defensa, molt.
Gràcies, Josep López de Lerma, Daniel Arasa i Carina Mejías. Fins una altra. Molt bon dia.
Molt bon dia. Adéu-siau a tots.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens pomes Golden o Royal Gala i Capriccio a 1,99 euros al quilo.
O síndria negra a 69 cèntims al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb l'arquitecte tarragoní Saül Garreta, que està liderant, juntament amb un grup d'emprenedors, un projecte que consisteix a reconstruir el poble de Solanell, a l'Alt Urgell. Ha estat deshabitat aquest nucli urbà durant dècades i ara es treballa perquè torni a funcionar amb una petita, o no tan petita, qui sap, comunitat humana. L'encàrrec va posar-se en marxa i ara el projecte el coneixerem de boca del mateix artífex, Saül Garreta. L'arquitecte Saül Garreta, per cert, ha aclarit aquesta setmana que el grup promotor del projecte Reviure Solanell és totalment aliè a una iniciativa que ha circulat per xarxes socials i per mitjans, sobretot digitals, en el sentit que un grup de solters de l'Alt Urgell buscaven dones sexualment actives per fer una festa en aquest poble. Ha aclarit fins i tot que aquest tipus d'iniciatives poden perjudicar el projecte. Saül Garreta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està?
Molt bé, molt bé. I, bueno, i agraït que feu aquesta puntualització, perquè doncs sí que ens vam quedar una mica preocupats amb tot les notícies dels mitjans que han hagut aquests dos dies, eh?
Quina és la seva versió i el que ha anat explicant aquests dies? Què ens pot dir a nosaltres també sobre aquesta iniciativa de fer una festa amb dones a Solanell?
Bueno, a veure, jo amb això vull ser molt clar, que o sigui, jo no soc contrari a la iniciativa en si, ni molt menys, ni parlo en nom de tota la gent que estem del projecte Reviure Solanell, però doncs, home, crec que les coses poden fer d'una altra manera i sobretot una vall que té molts valors i sobretot que es pot associar també doncs els valors que intentem projectar amb el nostre projecte, doncs que les coses s'han de fer d'una altra manera, no? Vull dir, jo penso que és molt important que hi hagi homes i dones i que facin famílies i que això és la base, no?, la base social de qualsevol la població dels nuclis rurals, però doncs que la manera potser no són les formes. Jo crec que, bueno, també vull dir que la persona que el conec, la persona que ho ha fet, és una gran persona, i crec que l'ímpetu i els mitjans i la mateixa ràdio, no, els mitjans li han fet jugar una mala passada. No, no era la intenció, estic segur que no era la intenció, eh?
Recordem que aquest grup de 8 homes ha fet una crida a les xarxes socials per organitzar una caravana de dones i posaven una sèrie de requisits. Per tant, queda clar que Saül Garreta i el seu equip del projecte Reviure Solanella es desmarca d'aquesta iniciativa i, com vostè diu, això no vol dir que en un futur Solanella amb persones doncs, es pot promoure, no? La unió entre homes i dones i la formació
i
de
tant,
famílies.
I s'ha de fer, s'ha de fer, però amb activitats relacionades amb la natura, amb un concert, amb concerts, amb un concert de sol que volem fer de cara al juliol, amb una costellada. Nosaltres, de fet, ja anem anat fent de coses i, bueno, i el lògic és quan es troben homes i dones, doncs que sorgeixin parelles i les parelles fills, i bueno, això és la vida, no?
Parli'ns una mica del projecte Reviure Solanell. En què consisteix, quant temps porta i en quina fase està en aquests moments?
Sí, bueno, el del temps, a veure, jo estic amb aquest projecte des de fa uns anys. Des de van començar a comprar finques i a fer plànols i això doncs, ja fa força anys, no? Ja en tinc quasi bé 42 i vaig començar doncs, amb 31 anys, eh? Això ha agafat més força des de fa uns 4 anys que vam aconseguir portar la llum i doncs hem arreglat 3 casetes i hi ha 4 persones vivint ara mateix. El projecte en realitat és reviure Solanell. O sigui, més que reconstruir un poble, és reviure un poble amb una vida autèntica, no? I llavors això com es pot fer, no? Doncs nosaltres pensem que avui en dia hi ha unes possibilitats que abans no hi eren i que aquells pobles que en el seu dia es van abandonar, avui podem ser capaços de tornar-los a donar una segona oportunitat.
I bé, s'han fet moltes coses, s'han promogut moltes iniciatives, per exemple, el poble de Solanell anunciava la recuperació de la Festa Major 50 anys després, ara fa uns mesos.
Sí.
Com funciona en aquests moments l'equip que vol reconstruir el poble i amb quin objectiu es vol reconstruir? Què es vol aconseguir? Quina és la fita?
Mira, la fita és, d'alguna manera, que un poble, que hi ha moltes coses dins, que és tot el respecte al medi ambient, és tota la història, és tota la cultura, és tota la vida social i econòmica que hi va implicada. La idea és establir totes aquestes dinàmiques, aquestes sinergies, perquè la gent pugui tornar a viure allà i pugui tornar a viure doncs, d'una manera digna, d'una manera amb valors, d'una manera amb algunes coses de la tradició que no haurien d'haver perdut mai, però aprofitant totes les noves oportunitats de la tecnologia, de la globalització, no? Si en el fons, la idea que a mi més m'agrada explicar és que això per nosaltres és com un laboratori, eh? és un lab, no? Que ara està tan de moda aquestes paraules anglosaxones, és un laboratori d'idees on es pot demostrar que les coses poden fer d'una altra manera, no? que és basades en l'economia real, amb els productes locals, amb la cultura, amb la proximitat. Justament ara estic a punt d'entrar en una reunió amb Slow Food i estem promocionant un mercat aquí a Tarragona, que anem a proposar-ho a l'Ajuntament de Tarragona, justament per promoure aquests valors, crear relacions interterritorials i jugant en molts aspectes, però que tots coincideixen amb aquest aspecte dels valors, no? Uh-huh. Pensem que les coses s'han de fer d'una altra manera i volem intentar-ho.
Doncs avui hem parlat breument, tornarem a recuperar el tema en properes ocasions, amb l'arquitecte tarragoní Saül Garreta, impulsor juntament amb un grup d'emprenedors del projecte Reviure Solanell. Ara mateix, amb moltes finques comprades i projectes en el poble, no viu permanentment encara ningú a Solanell, a l'Alt Urgell?
Quatre persones hi viuen permanentment. Nosaltres hi pugem pràcticament cada cap de setmana, demà hi pugem, i ara som un grup d'unes 12 persones que ens estem constituint com a cooperativa, que tenim un projecte que ens està costant molt, molt tirar-lo endavant, però sembla que ara hem vist llum, que és un hostal que serà una mica el punt d'inflexió, entenem nosaltres, de que això, doncs, a part d'aquestes 3 cases i 4 habitants que hi ha ara, doncs, que sigui el punt d'inflexió que la cosa pugui tirar endavant, no? Si de fet ja porto un parell de dies ahir a Barcelona amb 2 persones més interessades i gent que està disposada a posar-hi feina, diners, i bueno, estem aquí intentant, no?
Quins contactes ofereix Saül Garreta, ja per acabar, per a aquelles persones que ens escolten i puguin oferir idees o fins i tot es volen interessar pel projecte?
Sí, doncs mira, el meu email és solanell, el nom del poble, @gmail.com i doncs escolta, em poden escriure aquí, em comprometo a contestar a tothom. Si també trobaré el meu telèfon i és molt, molt fàcil contactar-me amb mi, eh? Vull dir, no, no hi ha problema, ja ens respondrem, explicarem els detalls de les idees que cadascú pugui tindre.
solanell@gmail.com per aquells interessats a conèixer aquest projecte. Molt bonic també destacar la dimensió solidària, cooperativista, potser d'una economia més humana, no?, la que preveu...
Bueno, és economia social. Ahir vam estar reunits amb la XES, la xarxa d'economia social. Estem intentant crear vincles amb tot aquest món, que és un món superactiu, bastant nou, però molt, molt interessant, no? Per cert, si em permets dir una cosa...
Breument, endavant, sí.
Sí, mira, nosaltres hem treballat amb el projecte de rehabilitació de Sant Julià de Solanell, que és una església, doncs...